Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts, saludem a Roman Pérez. Roman Pérez, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara no sé com et presenten Vicenç habitualment, però no, això és el nostre temps de família.
Espera.
Sí, perquè sempre s'equivoca.
Sí, el nostre psicòleg i psicoanalista particular, des de Pau Arrabeig, des del Centre de Vida, carrer Pau Arrabeig, número 16. Uh-huh. Bon dia, Roman.
Bon dia, Roman. Doncs ja està. Bueno, sí, perquè és que és més fàcil demanar-li amb ell, perquè porta bastants més anys en aquesta taula que servidor. Doncs això, i em comentava en Roman que des de fa uns quants dies amb en Vicenç estàveu una miqueta estirant del fil de l'ús de la introducció de les noves tecnologies i dels beneficis i perjudicis que doncs es poden establir en les relacions per culpa d'aquestes noves tecnologies.
Sí.
A veure, on ho vam deixar?
On ho vam deixar? A veure, havíem vist, una de les coses és com hi havia una competència amb el llibre, no? O podia això representar dintre de lo que seria una cosa al mateix temps favorable, però que també no es paga un preu. Uh-huh. No? Sobretot quan, i que crec que il·lustra molt el moment actual, és a dir, són noves tecnologies que s'han d'incorporar, és a dir, ningú planteja que s'hagin de quedar fora, però la manera de fer-ho bueno, és el que, com tantes altres coses, anirà per la banda de l'assaig-error. Uh-huh. No? Ara, doncs, això, hi ha plans pilots o escoles pilots que introdueixen l'ordinador com únic element, és a dir, el llibre queda exclòs, no? I clar, dius, ui...
Alguna cosa grinyola.
Sí, sembla una mica radical. Uh-huh. Després diríem, o sigui, perquè a part parlem de noves, però tampoc tan noves, eh? Abans sí que se li deia més no? Les perspectives de futur, el futur ara ja no és el futur,
no, no? És el present,
és el present. Uh-huh. I és un present que ja comença a tenir uns anys, no? És a dir, ara hi ha joves de 17-18 anys que han nascut amb ordinadors, no, amb internet...
Com nosaltres vam néixer amb televisió i els nostres pares no tenien la televisió, també se'ls hi va introduir en el seu dia.
Sí. I diríem que... però el que està clar és que els pares, uh-huh, com dius tu, no l'han tingut.
Correcte.
I això, bueno... Molts dels pares també, diríem, s'han introduït quan els ha tocat i tenen una certa relació, és a dir, pares que estiguin totalment per fora de la informàtica o de les telecomunicacions és difícil de pensar, sí, que també deuen haver-hi, eh? No, no és que no, perquè ningú està obligat. I hi ha alguns que ja
són més
grans.
És més d'avis que de pares. Mirat ara, oi?
Sí, fa l'efecte que sí. Uh-huh. També depèn de l'edat dels pares, eh? Però diríem pares de nanos en primària o en secundària, difícilment serien analfabets informàtics, diríem. No?
D'acord.
Però sí que hi ha una... És com tot, no? Com una, probablement en molts pares, una sensació d'abús, no? D'ús excessiu, de que menja molt de temps, de que si estan com excessivament posats en la qüestió. Bueno, fins a un cert punt també és veritat. Uh-huh. No? I el que parlàvem amb el Vicenç és justament com passa a ser una cosa més a regular, no? Per part dels pares.
Uh-huh. Tanmateix, recordo, doncs, fa poc sortien una sèrie d'estadístiques en les quals es deia que efectivament l'ús d'aquestes noves tecnologies, l'ús de l'ordinador, a internet, etc., suposava un consum de temps molt important per part dels joves i dels adolescents, però que aquest temps era temps antigament dedicat, doncs, a televisió o altres mitjans també de consum passiu. Uh-huh. Per tant, doncs, una cosa, entre cometes, hauria substituït l'altra.
Diríem que, no sé si substitueix o aglutina.
D'acord.
Uh-huh. És a dir, que agafa sobre, condensa. Uh-huh. No? Tot queda posat en l'ordinador.
No? I l'ordinador és interactiu, la televisió no ho és.
Exacte, però la interacció de l'ordinador també ve amb trampeta. Perquè, per exemple, s'enxufen a la tele.
Uh-huh, sí,
clar,
sí.
I és una tele, és interactiva en el sentit de que miren els programes que volen mirar. O sigui, la telesèrie que estan seguint o una que van fer fa 4 anys, els és igual.
Diguem que tens més capacitat de tria.
Sí, sí. Però continua sent igual de passió en la resta que la televisió.
Correcte.
O sigui, i diríem que la part activa té també una pega, que és que justament hi ha poc límit. Abans, si volies veure la sèrie, havia de ser, no sé, no? Al migdia o a la nit, en un horari determinat, i era això, i ja està. Ara pots veure 4 capítols seguits, o 5, i aquí és on ve l'ús aquest...
abusiu.
Sí, sí. On té la qüestió dels límits, a veure, que és molt llaminer. És molt llaminer, perquè dius, va, tira una més. No? Que el límit ha d'estar en l'usuari. I això sempre costa, sempre costa, no?
Doncs ja tenim, diguem, el diagrama del lloc. Uns pares que potser no ho acaben d'entendre i uns fills que tenen molt accés, molt més accés del que tenien fa uns anys, a aquest contingut que en el fons després consumiran de manera passiva i no sabem si tenen excessiu criteri per autorregular-se en aquest consum.
Vale. Sí, efectivament, efectivament. Tenim tot un tema també d'edats aquí molt important. Diríem que per fer una distinció ja molt clara entre la infància i l'adolescència ja cal marcar diferències, no? Diríem, no, un adolescent sí que l'exprimeix molt més a l'ordinador per tots els aspectes, diríem, de comunicatius amb altres companys, i és, diríem, un estri per les relacions. Com et diuen, és que m'he quedat sense internet, estic marginat, no? I ja està, no pot quedar amb ningú. O sigui, és una desgràcia pitjor que moltes altres, no?
Com ho fèiem naltros,
oi? Sí, home, o ja anaves a la plaça i ja estaven tots, diríem, o anaves al bar i hi eren,
sí,
no?
Sí, sí.
Però ara és com tot. Per exemple, no, la nostra generació mòbil no l'hem tingut fins a que, bueno, fins a fa uns quants anys ja. Però ara, sense el mòbil, quedes bastant descol·locat. O sigui, pots passar un dia, sobretot al començar, la sensació és que et manca una eina, un estri fonamental, que sense això no pots anar pel món, que vas com mig despullat o a mig gas o... Però és a dir que l'ús genera una certa dependència lògica, el mateix que d'un cotxe, d'una bicicleta o d'un patinet, és igual, de qualsevol cosa. Estàs acostumat a anar amb el patinet, quan no tens el patinet dius, ai, que malament vaig, no? Trigo un mes, no arribo als llocs, passen altres coses que quan tinc patinet, i amb això encara molt més, encara molt més. Diríem que hi ha una part lògica de l'ús. I després, com en altres coses, dona l'opció de fer, diríem, de que alguns malestars de la persona s'acabin reflexant en l'ús de l'ordinador, per exemple. No?
A veure, expliquem-ho,
sí.
Això.
Un nano que, com a part de les dificultats per vincular-se amb els altres, no, tiri més hores d'ordinador i més vinculació a través de l'ordinador, que ja no estan per quedar, sinó per substituir el que no queda. Com no queda, doncs s'enxufa més a l'ordinador, veu més sèries, juga més, i això diríem, però això no ho genera l'ordinador.
No, això és com una mena d'autodefensa del mateix individu, en aquest cas.
Sí, sí.
Dir, una persona és vergonyosa, doncs aleshores, diguem que estableixes aquestes relacions innòcues o presumptament innòcues a distància, i d'aquesta manera, doncs, substitueixes aquesta necessitat de relació que té qualsevol persona per això que en el fons i inicialment sembla que sigui absolutament inofensiu.
Clar, sí, és a dir, és un intent de substitució. Però diríem que explica més les dificultats per vincular-se que no pas l'efectivitat del substitut. No?
Però això, clar, qui ho ha de controlar en aquest cas és el pare.
Sí. Sí, sí, el que té no només el control en part...
Control o supervisar
Efectivament, el que detecta, el que li ha de cridar l'atenció és als pares. I aquí és on tens pares que estan inquiets amb raó i uns altres que estan inquiets per una certa inseguretat. Vols dir fins a quin, no, quantes hores, com, quins són els límits? No són, són una mica, són zona de grisos, no, no és blanc, sí, sí, i negre, no, no és ombra i sol.
Clar, i aquí també dependrà molt del coneixement que tinguin els propis pares del mitjà. Uh-huh. En la mesura que un pare, doncs, pugui tenir més coneixement del mitjà, sabrà si l'ús que fa, doncs, del Facebook al seu, uh-huh, fill és pertinent o no ho és. Uh-huh. Però clar, si un pare no sap què és el Facebook, difícilment podrà tenir aquest coneixement.
Doncs sí, doncs sí. I a més després estan les diferències individuals. Uh-huh. Hi ha cases, per exemple, tenim que explicar un nano que no ha jugat mai amb una pistola en sa vida, perquè a casa seva no ha entrat una pistola ni un... i no para de jugar a jocs de guerra, efectivament, constantment, clar, passa, té 18 anys, i bueno, i doncs és el moment de claudicar, de dir, bueno, ja ho has intentat, no, tu la part que et tocava com a pare ja l'has marcat, però si l'agrada ja no podràs fer res més, diríem, perquè hi ha l'opció personal, i crec que això, jo entenc que no és el resultat que els pares... no, normalment volen, és a dir, si marques una línia, la idea és que això el fill la interioritzi, la faci seva, uh-huh, i la porti, la porti en acte, no, la faci acte. Però no sempre és així.
No sempre és així, no. Perquè també pot haver una certa reacció contra la norma imposada.
Sí, o una tendència que, per més que la contradiguis, el dia que ja pot anar sola, doncs anirà en el sentit que, uh-huh, que sempre ha volgut anar.
O una experimentació puntual.
Sí, també podria ser. També podria ser un experiment. Però de vegades és realment una atracció. I, uh-huh, a veure, i sobretot en els nois, jocs de guerra, jocs d'ordinador. Dic perquè, és, curiosament, no, el tema noies va d'una altra manera. No, ah, sí? no tenen tanta tirada per totes les PlayStations. No, o sigui, van bojos, diríem, buscant les maneres d'enganxar les noies. Perquè els nois ja estan enganxats. Uh-huh. Ja té atractiu pels nois.
Correcte. Ha enganxat més, per exemple, la Wii, perquè, exacte, té coses molt més, diguem, d'un mercat més rosa, podríem, uh-huh, dir, i hi ha allò dels programes d'exercicis i aquestes, diguem, més, i en canvi, clar, la PlayStation, que tot són efectes, simuladors esportius o jocs de guerra... Sí.
Té més tirada pels nois o pels barons, no? Uh-huh. I si mires aquests altres jocs, són una mica més interactius, són més en grup o, uh-huh, més en família, més, no, donen, sí, i l'altre és més reconcentrat, més de competitiu, una forma de competència que normalment a les noies no els... A veure, parlem una mica en general, segur que hi ha noies que els agrada o li interessa, però que són formes de competència i de rivalitat i d'agressivitat que a les noies no els hi van. Per tant, elles tenen unes altres, no és que siguin angelets.
Exacte, els pares i mares de nois tenen, per tant, problemes diferents, sí, en aquesta relació amb les noves tecnologies que els pares i mares de noies.
Sí, sí, com a mínim en quant al que fa la part de...
A la part lúdica.
Exactament.
En canvi, a la part de les relacions entenem que la cosa ja és més...
Ja està més equiparada i diríem que... no sé, no, és difícil de dir, però sí que en la dona hi ha un major apreci pel que és l'intercanvi de paraules, és a dir, el parlar. Uh-huh. Moltes vegades directament per telèfon, i si no també, diguem, el xatejant o per missatges. Però el telèfon també té una tirada forta, potser una mica més forta que la dels nois. Uh-huh. Veus? Seria també un matisos, no? Mm-hmm. Que marquen algunes diferències.
D'acord.
Després hi ha una altra cosa que és ben curiosa, no? Tanta tecnologia, no? Tan instrumental, tan aparataje, tan global tot, tan internacional, però l'element fonamental continua sent el subjectiu, no? És a dir, la persona és l'element sense el qual, direm, tot això altre no va. Mm-hmm. I la manera en què vagi depèn molt del subjecte.
D'acord. Mm? Jo vull, jo penso, jo...
Sí, aquest jo, mm-hmm, ha de fer tot una labor. Mm? Abans, i això determina moltíssimes coses, jo diria que ha redoblat una mica el protagonisme, del, per exemple, de l'adolescent. Mm? abans els professors, l'escola, tenien molta més influència perquè era el lloc d'aprenentatge, el lloc d'informació, s'assabentaven de coses. Continua sent-ho, no és que no. Uh-huh. Però clar, com el llibre, li ha sortit un competidor fortíssim. Diríem, els nens s'enteren d'una quantitat de coses via ordinador, via internet, via globalització. I això marca diferències. Perquè, diríem, a l'aula, encara que no tingui ordinador, continua sent un subjecte ja molt més protagonista, o sigui, més actiu, que manega més les fonts d'informació, l'accés a la informació, amb la qual ja, si fos per ell, moltes de les coses que està dient el professor, clicaria i passaria pantalla, diríem, no? Ja, passa pantalla. No, salta una altra pàgina, que aquesta ja la tinc vista. I no va així. No? El professor continua, diríem, i alguns massa i tot amb el rotllo de sempre. Hi ha alguns altres que ja també estan...
Però el procés de l'aprenentatge passa per un esforç que requereix una atenció en coses que potser no t'interessen.
Efectivament.
I això a internet no existeix.
Això a internet és difícil que passi, no? Uh-huh. Si no t'interessa, canvies. I em sembla que surt una mitjana de... per pàgina de 2 minuts, com a molt. Uh-huh. O sigui, una pàgina que interessa moltíssim, surt una mitjana de tenir-la oberta 2 minuts. Uh-huh. No 45 o 50. És que imagina, va estar 50 minuts parlant sobre Monet, el pintor. 50 minuts. Diu, clar, ells, amb 50 minuts ja podries parlar de tota la història de l'art junta, pintura, escultura i tot plegat, diríem, no? I des del segle fins a l'actualitat. Però la qüestió, diríem, o sigui, no, em sembla que no és per demonitzar res, tampoc per ser conformistes, però bueno, que cal acceptar que això forma part d'una certa realitat i que determina condicionants, referents, instruments i recursos diferents, que les coses no poden quedar tal qual, o sigui, requereix un esforç adaptatiu per part dels adults molt important. I sobretot els professors, no? que el seu lloc queda diferent, és a dir, i el lloc que li ha de donar a l'alumne també ha de ser un altre. Molt, o sigui, entendre molt més que l'alumne farà les seves construccions, que no es pot pretendre donar-li la cosa construïda i que se l'empassi, perquè això ja no cola, perquè és més constructor. Jo, una de les coses que de vegades... penso i que trobo que és una eina molt interessant, no pas com s'utilitza, però sí com a eina, que és el tema del treball de recerca en els alumnes de batxillerat, no? Que dura, o sigui, és, no? un curs i mig, però, no? I que és justament un adolescent que ja té totes les seves capacitats treballades i desenvolupades, és... quan, no, a partir del 16 ja és una qüestió d'aplicar-les, no en tindrà de noves capacitats, són allà fins a que l'enterrin, són aquelles. Uh-huh. Té tot el potencial de la capacitat humana, diríem, cognitiva i bueno, l'emotiva sí que tindrà encara temps per davant, però a nivell cognitiu ja està tot. Mm-hmm. Tot el ventall d'habilitats, de capacitats, la capacitat d'abstracció.
Només li falta l'experiència, que és el que donen els anys. Aquí, però...
Efectivament, i l'aplicació. Però ho aplicaran i no és que no
aprenguin. Però amb la mateixa base. Correcte.
Efectivament, són les mateixes capacitats. I el treball de recerca, el que parteix és això, diu, una cosa que els agradi i que la investiguin. I és, òbviament, internet té un paper molt important. Uh-huh. I és una mica el paradigma del lloc de l'usuari, no? Que la informació la té tota, la qüestió és com l'organitzes, com la decodifiques, com la vincules, com extreus conclusions a partir d'allà. I això és on els professors, em sembla a mi, més tenen a dir i més tenen a fer i més tenen a ajudar. I curiosament és el que menys es fa.
Uh-huh. Això lliga amb allò que hem llegit alguna vegada, que l'època actual és en la que les persones totes tenim més accés a més fonts d'informació i més desinformats estem.
Efectivament. Si tu tens una font d'informació, o te la creus o no te la creus.
Uh-huh. Però informat ho estaràs.
Exacte. Si tu en tens 10, ja no estàs informat, ja dius, ui, És la 1, és la 8, és la 7,
és a dir, el que fa bones o el que fa intel·ligent o el que fa doncs ben informada una persona és la capacitat per discriminar el gra de la palla, podríem dir.
Sí, sí. Uh-huh. És a dir, fent creuament d'informació, per exemple.
Correcte. Contrast.
Fent contrast de la informació, subjectivant la informació. Qui la dona? Mm? M'ho invento. Si és d'esports, diu, bueno, el diari aquest, el periòdic esportiu aquest altre, i el que diu, no sé, un d'Anglaterra. Diu, pum, pum, aquests tres em lliga el que diu. Doncs ja tinc la meva composició de quina és la situació. Jo crec que també tot això que ha fet és mostrar més clarament que tendenciós que és tot, no? Mm-hmm. És a dir, que depèn amb qui parlis les coses que et dirà.
Les mancances que tenim al sistema que teníem fins ara.
Mm-hmm. Sí, però abans eren més crèduls.
Clar.
Perquè tenies una font, pues ja està. Tu...
I no tenies oportunitat de contrastar-la.
I ara, diríem, la relativització és...
Però això, a grans i adults, això.
Sí, sí, sí. Sí, no, sí, és en general. Clar. És mm-hmm. algo que, diríem, es desprèn uh-huh. de la globalització.
Què passa? Amb els adults, diguem que és més fàcil perquè com antigament no tenies aquesta, o la majoria dels adults no tenien la possibilitat de contrastar, uh-huh. en el moment que doncs, als adults interessats se'ls ha donat la possibilitat de contrastar, doncs contrasten i entenen. Uh-huh. Els joves no. Els uh-huh. joves han tingut, diguem, no han tingut aquesta fase prèvia de la impossibilitat del contrast. Aquí què passa
està.
Amb ells?
Aquí està. Sí, que ho han d'aprendre. Que ho han d'aprendre i que diríem justament no tota aquesta part contenidista de l'educació no va enlloc, perquè no es tracta de continguts, continguts ja hi són, ja estan, ja no fa falta. De vegades, per exemple, mira, un altre ús abusiu i passa molt a nivell d'universitat, el PowerPoint. Uh-huh. Els alumnes van a les classes i el professor pling, fot el PowerPoint i tots allà han passat-se el PowerPoint i per això, escolta, em quedo a casa. Molts alumnes diuen, hi ha professors que et passen el PowerPoint, que són els bons, amb el qual ja ni vas a classe, el PowerPoint termines a casa teva i va que arde. I és tonteria anar fins allà. Però jo crec que és un problema per comprendre quina és la funció d'un professor, tant d'universitat com de secundària, uh-huh. que no és el que té la informació, des del luego. Amb qui vol competir? Què pot dir una persona en 50 minuts de Monet que no t'ho trobis a la xarxa per parlar 1000 hores? De tot, des de la cerda del pinzell si mesurava i poden fer una conferència de 2 hores al respecte.
Diguem que el professor en aquest cas esdevindria la persona que és capaç de fer-te triar correctament el gra de la palla, de donar-te elements per poder continuar tu treballant després amb això, clar.
Efectivament, el que incentiva la recerca, uh-huh. no, la investigació, els processos per fer anàlisi d'informació, no és que no hagi de donar continguts, també, però no pot ser el factor fonamental, perquè és una redundància. Diríem, abans sí, havia de donar els continguts i a partir dels continguts també anar treballant les altres capacitats, però ara ja els continguts és el de menys. I la cosa memorística també està de capa caiguda, perquè no té un gran sentit aprendre les coses de memòria quan les tens a l'abast a qualsevol lloc.
Això ja ho deien quan nosaltres anàvem a classe. De fet, allò tan típic i tan sobat de la llista dels Reis Gots que havien hagut d'estudiar els nostres pares i que no tenia cap sentit saber que Recaredo va ser un Rei Got, oi que no?
No. Doncs... A veure, i jo crec que aquí també ve la diríem, tenia un sentit que era exercitar la memòria.
Correcte.
Però a partir d'un sense sentit. Uh-huh. Aleshores et queda una cosa de submissió, et queda una cosa de tubo pel qual has de passar perquè si no aproves, uh-huh. i, però diríem deixen un lloc bastant fotudet al professor, al sistema i a l'educació, no? Que és una cosa sense sentit i estúpida. Uh-huh. Clar, això no
però clar, una
no crida,
cosa,
no?
Una cosa és la llista dels Reis Gots i l'altra la taula de multiplicar.
Efectivament.
Són dues coses memorístiques.
Sí.
I una és i les dues les pots trobar segurament a la xarxa.
Sí, però és diferent. A veure, la capacitat, jo crec que això, em sembla que ara estem al revés, uh-huh. que s'ha menystingut la funció de la capacitat de memòria i que és una capacitat, i com a tota capacitat, s'ha d'exercitar. Però s'ha d'exercitar d'una manera intel·ligent. les taules de multiplicar i moltes altres coses, i poemes, i aprendre a parar, però, no sé, com a part, diríem, no com en l'absurd de la llista dels Reis Aquests, sinó amb una, diríem...
Sí, no ha de ser la part fonamental de l'ensenyament, sinó que ha de ser una part subsidiària important,
sí,
però subsidiària.
Sí, efectivament, perquè, i com a exercitació de la capacitat, no només pel contingut. I que això després és un estri que ajuda a moltes coses. La memòria fa molt de servei, fa molt de servei a moltes coses, inclús per recordar les paraules clau, per exemple. Això, el concepte de paraula clau, vale? És un concepte que, fixa't, curiosament, en la universitat a distància s'utilitza moltíssim, no? Els temes claus, les paraules claus, la síntesi del concepte, l'avenç del que et diran, t'avancen el que treballaràs, perquè tu ja vinguis no avessat sobre el que vindrà. Clar, són altres... que em sembla que en la universitat a distància es treballa molt més bé, perquè clar, o sigui, va a roda tot, i en les presencials costa molt més, no? I crec que els professors i els formadors en general tenen un repte molt important d'anar trobant un nou espai o ocupant l'espai d'una manera novedosa, diguem, perquè ells també tenen l'accés a les tecnologies i com utilitzar-les en el sentit d'objectius que no poden ser ni els continguts, o sigui, que han de ser d'objectius de mires més àmplies, no? En el sentit de... perquè la pregunta seria, i fan falta professors? I tant. I tant que fan falta. Moltíssim.
A veure, el paper de la classe magistral, ara jo estava pensant, clar, a la facultat, que l'assistència és voluntària o era voluntària, encara ho és, clar, trobaves amb classes absolutament buides, amb professors molt dolents, i amb classes plenes, amb professors excel·lents que feien classes magistrals cada setmana. Clar, aquest paper del professor excel·lent que fa la classe magistral, on tothom diu, oh... Aquest continua tenint un factor, un paper.
Sí, però per exemple, ara em sembla que hi ha algunes assignatures que són conferències. No? És a dir, el quatrimestre tens que anar a tres conferències. Però mira, té més sentit la conferència, que és una classe magistral, si vols, però que a més té el seu apartat per preguntes. Hi ha classes magistrals de la facultat que ni tan sols tenen l'apartat de preguntes. Acaba i diu, molt bé, fins la setmana que ve, i ja està. No cal que preguntin. La classe magistral, o sigui, té les seves limitacions, pot ser un estil, però quan tot l'ensenyament es fonamenta en la classe magistral, clar, es buiden, és avorrit, vull dir, tornem a ser-hi, trobaràs és a dir, fa falta arribar més al subjecte, a que tingui pautes, elements, estris que pugui incorporar i que pugui aplicar. I el professor, en certa mesura, ve com a fer el seguiment de com està fent aquelles incorporacions, amb quines mancances, què cal, diríem, si ja té molta memòria, doncs què cal potenciar, no? La capacitat de síntesi, la capacitat d'anàlisi, el posicionament. Aquestes són les coses que diríem que no les trobaran a internet.
D'acord.
I que solets és molt difícil que... Però, saps,
però clar, li estem demanant als professors molt més.
Oh, i tant.
Molt més.
Sí, sí. I tant. I tant que sí. És molt més complicat. És més complexa, és més profund. Mira, és quasi com ensenyar als alumnes a estudiar, que aquesta és una cosa que no existeix. O sigui, si un alumne sap estudiar, no ho ha après a classe. Sento ser així de radical, però és que o ha après sol, o l'ha ensenyat als seus pares, o al tiet o al veí del cinquè. Però a classe no s'ensenya a estudiar. És a dir, no hi ha cap professor que tingui la responsabilitat ni la funció de fer que els seus alumnes aprenguin a estudiar. Ni hi ha un seguiment sobre aquesta qüestió, ni hi ha una valoració.
No. A veure si m'entens la pregunta. Hauria de caler que ens ensenyessin a estudiar?
Definitivament sí. Definitivament,
diguem,
sí.
A l'estudiant no se le supone?
Sí, i tant que se le supone. Sí, se le supone.
Però precisament per això.
Sí, però se le supone, jo trobo que és una frivolització i una trivialització de lo que és estudiar. Si se le supone és que és prou intel·ligent i té prou recursos. Mira, jo sé que fa de mal comparar, però què estem dient? Que depèn del context del que vingui l'alumne, ho tindrà o no ho tindrà. Però que la institució educativa o escolar no farà res al respecte. O sigui, depèn d'on vinguis, depèn del que tinguis, així t'anirà. Hi ha altres països que li dius això i és com donar una bufetada en tota la cara. Diuen, què dius? Aquí, el fill de qui sigui pot acabar de president de la República perquè tindrà una formació obligatòria, laica i gratuïta que li permetrà arribar en igual de condicions que qualsevol altra. I això és el que defensen els sistemes educatius de països que ja porten més temps amb tot això i amb més tradició democràtica i que fa molt més anys que s'estan plantejant les coses, que aquí, bueno, anem al ritme que ja anem a bon ritme, eh? No és que no, anem a...
A veure, aquí tenim un sistema d'ensenyament gratuït que en principi tot i que estem canviant cada dos per tres la...
Sí, sí, la llei, sí, sí, efectivament, efectivament, i és un problema.
Això és un problema, sí. És un problema gravíssim també, però que en el fons diguem que tothom té l'oportunitat. I precisament ara amb això que va passar a Vic, doncs va quedar molt clar que precisament una de les funcions que té, doncs que les persones que no tenen la documentació legal per poder estar establerts a l'Estat espanyol, doncs poden, han d'empadronar-se, és perquè els seus fills tinguin accés a l'educació.
I a la sanitat, efectivament. Efectivament. Així és. Ara, accedir no vol dir...
Aprofitar.
Efectivament. O sigui, jo, aquí, ja a part has tocat una que també queda unidó. Efectivament, si Catalunya ha tingut en els últims, no sé, 5 anys o així, una incorporació d'un milió de persones de fora, o sigui, que el sistema educatiu continuï funcionant, ja és un mèrit enorme. Enorme, perquè no és de rebut que tu enxufis així un milió de persones que, o sigui, no et parlen català. A Madrid igual ho porten més bé amb la gent que parla castellà, però a Catalunya, mira, què vols? O sigui, no? De vegades et diuen, oh, a Catalunya quin lío tenia. Dic, oi tant, un lío que no vegis. Diu, ara, què vols que et digui? O sigui, efectivament, només a Catalunya es parla català, és cert, és així. No? A Rússia no en parlen, ni a Madrid tampoc. Però mira, sort o desgràcia, és el que hi ha. I el sistema educatiu és català, és d'immersió al 100% en català, amb la qual diríem que no tindràs nouvinguts catalans. No, a Madrid poden tenir, o Andalusia és igual, poden tenir nouvinguts de parla castellana. Amb la qual ja està, són nouvinguts, però no... Però a Catalunya no tindràs nouvinguts de parla catalana.
I evidentment el primer element d'integració o d'immersió en un sistema educatiu és la
llengua. Efectivament. I déu-n'hi-do com s'ha torejat aquesta qüestió amb les aules d'acollida. En debat, en tot, perquè, clar... No.
Si el problema és aquest, qualsevol es preocupa per com es donen les classes i per les noves tecnologies.
Pues sí, aquí està. I aquí està. I al mateix temps, també el sistema s'ocupa d'això. No és que no. És a dir, i aquí veus que, bueno, que els reptes són molts i venen tots alhora. La limitació de recursos és molt important, la saturació de recursos és impressionant. Hi ha equipaments que són molt interessants i que tenen, però clar, si van saturats, no? Si tu tens que fer esmorzar, tens per donar esmorzar a 10 i et venen 100, dius, esmorzaran 100? Diu, pues sí, esmorzaran. Diu, ara una galeta per cadascú. No, abans teníem, no sé, galeta, pa i llet. Diu, ara... Mira, amb la galeta va, perquè no pots, el que donaves a 10 no li pots donar 100 amb els mateixos recursos. I, bueno, i aquí ja diríem, hi ha molts debats i curiosament, a veure, l'increment de dotació econòmica també és important, però això sempre és un cavallet que va corrent sempre darrere, no? Diríem que estructuralment és així, diríem que en cap moment, suposo, no, el sistema educatiu dirà, buah, ja està, ja hi som, ja hem arribat, no? Ja no tenim, ja, només hem de continuar fent el que fem. No.
És a dir, per tant, tenim una base amb un problema estructural de fons que no el corregirem mai. Exacte. Anirà corrent, però com ara la metàfora em sembla que més gràfica no pot ser, el cavallet sempre anirà davant. I per tant, sí, com no agafarem el cavallet, doncs sempre tindrem un problema estructural. Un problema estructural que després han de torejar uns educadors, uns professors,
sí,
que a més s'estan trobant amb un canvi, diguem, sí, de paradigma, de sistema de funcionament.
Sí, sí. I on te diríem, no? Abans, un professor podia dir, tinc 40 anys d'experiència, o tinc 35. Ara, dius això a un jove de, no sé, de 30 anys, et diu, ja, i? I què fas amb tot això? El posen en un museu, perquè és que no podem fer gaire més.
Si tens 35 anys d'experiència, d'aquest van servir els 30 primers, si els últims 5 ha canviat tot.
Efectivament, aquí està. I sempre
és trist, si ens està escoltant algun professor.
No, però a veure, la qüestió és com es treu profit de tot això. Mira, hi ha molts assessors d'empreses i de que gent de 70 anys que justament que té un coneixement i un background molt important que pot servir, diríem, traduït o aplicat o reactualitzat. Per altra banda, així com ara et trobaràs, no sé, un traumatòleg que té 60 anys i no et farà una artroscòpia, no? Tindrà en el seu equip una persona de 30 anys que agafarà les noves tecnologies i les aplicarà. El tio no es posarà als 60 anys a aprendre totes les noves tecnologies, perquè és un absurd. És un absurd. Aleshores, diríem, és una altra cosa a contemplar. Em sembla que no és per criminalitzar la persona que té experiència, sinó al revés, és a dir, és un reconeixement, i la qüestió és com el sistema utilitza això, perquè efectivament hi ha aquí tota una riquesa i una experiència immensa que probablement tal qual i el modus de fa 30 anys segur que no podrà fer servir, però que no treu que es pugui fer servir d'altres maneres, no?
La base és una, que són les relacions humanes.
Efectivament, aquí està. Aquí és on han de tenir un màster i tots els professors.
Els romans ja les tenien, aquestes relacions humanes, i no es plantejaven de connectar-se al Facebook, oi?
Però a veure, la qüestió és com introduïm totes les noves tecnologies dintre de les relacions humanes. És a dir, on el vincle aquest continua sent tan determinant com a l'època dels romans. O en la dels primers homínids que li ensenyaven com ficar una llavor o com treure formigues de dintre, o termites de dintre. Doncs continua sent igual. El que passa és que ara hi ha altres estris, hi ha altres coses, hi ha altres recursos, instruments que marquen molt. Però no substitueixen ni el factor subjectiu com a element fonamental, la persona, ni el vincle com un element fonamental. Continua sent, estant a l'ordre del dia, aquest professor no em cau bé. I com no em cau bé, no m'agrada l'assignatura. I això, com a l'època dels romans. I tu dius, ostres, que increïble, no? Això és de les poques coses que continues escoltant. I dius, mira, no han passat els anys, eh? Això ho dèiem nosaltres, ho deien els nostres pares, els nostres avis. I mira, continua. I dius, ara es grinyola més, no? Dius, però, per favor. Diu, però vés a internet, baixa, quin professor vols? Ho vols escoltar en alemany, en francès, en la mateixa classe? Te vols anar a mirar al British Museum?
Rincondelvago.com, em sembla que es diu, la
sí,
web més,
sí, visitada,
més famosa de punts, oi?
Sí, 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 sí. Però a veure, si jo sí que els dic, aneu al Rincón del Vago. Si fusileu un, suspesos. Si de quatre feu un, de quatre treballs, en feu el vostre. No vale cortar i pegar. O sigui, redactant.
Aquesta mateixa setmana es feia públic que no sé quina universitat, no sé si l'Autònoma o la Universitat de Barcelona, va expulsar o va suspendre a dos, fins i tot un doctorand que havia afusellat un treball a internet. Clar, i ho van detectar gràcies, a veure, es veu que clar, gràcies a, hi ha programaris que permeten, doncs, això, comparar textos per veure si hi ha textos exactament iguals a internet i fins i tot en graus de fiabilitat. Clar, es veu que doncs l'home ho va rebuscar molt, és a dir, no és que posés el primer contingut del Google, però que sí, efectivament, un senyor que es volia fer doctor d'alguna cosa, imagina't, havia afusellat un treball a internet.
Sí, efectivament. A veure, tots som plagiadors d'alguna manera, no, és a dir, perquè ser original és molt difícil.
Per una cosa, ser un geni,
exactament, i això no està destinat a tothom. Però una cosa és, diríem, tenir múltiples aferències i una altra és fusellar un text, no? És a dir, repetir o fer un corta i pega. I en això jo crec que tenim uns adolescents que per al corta i pega són uns assos, i en un moment et fan un munt de... Però diríem que hauríem de poder aconseguir més coses, no? L'altre dia escoltava uns professors que diuen no, jo a la meva classe ho tenen tot, el dia de l'examen tenen tot, l'ordinador, tot allà davant, que vinguin a l'examen, i que ja veuran, no? Bueno, que per més ordinador que tinguin...
Això són els famosos exàmens amb apunts.
Exactament, exactament.
Porteu els apunts, cap problema. Tot, i tots, no caldrà estudiar.
Sí.
El bon professor és el que permet fer un examen amb apunts, si voleu.
Sí, perquè diríem, les seves preguntes impliquen un treball de conclusió, d'assimilació, d'aplicació, que clar, que no podem fusel·liar d'enlloc. Ha de ser de collita pròpia. I això... És molt més fàcil demanar continguts que no demanar això altre. I estem tots d'acord, que és complicat i que és una exigència molt alta, però diríem que no es pot ignorar i que per aquí hauran d'anar els tiros, no?
Doncs deixem la porta oberta o la conversa oberta. Avui hem afusellat el món de l'educació, no per culpa del món de l'educació, sinó perquè la relació de les noves tecnologies amb l'educació doncs ens ha posat en un atzucar.
Revolucionat, no?
Ramon Pérez, des del Centre de Reeducació de David, carrer Pau Barraveig, número
16.
Número 16. Gràcies.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies per aquest temps de família. La setmana que ve continuem repassant aquest món de les noves tecnologies.
Molt bé, fins divendres.